Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Nou conflicte d'un conflicte etern, que mai s'acaba des d'aquell 1947. Des d'aleshores, coets, bombes, explosions i, sobretot, morts i desplaçats en una terra que mai viu en pau. Només aquest cap de setmana ha passat en una nova escalada de violència, 120.000 desplaçats, segons xifres de Nacions Unides, i 1.200 morts entre palestins i israelians. Un conflicte, a més, en el que cadascú hi diu la seva. Que si Europa diu, que si Estats Units respon, però ningú soluciona. Si més no, ningú ho intenta. Potser també perquè els acords sempre han estat paper mullat. En definitiva, parlem d'un dels conflictes més complicats d'entendre, de saber ben bé d'on parteix entre uns i altres i altres i uns, sense blancs i negres i amb uns grisos com el fum de les columnes d'aquests darrers dies. I nosaltres, immersos de nou, cada tant que esclata alguna cosa a les xarxes socials i vinga a comentar i vinga a dir la nostra, pontificant, no fos cas, que algú se'ns acudís a agafar un llibre d'història. I aquí sí, sense matisos, que si aquests són els bons perquè patates, que si els altres són els dolents perquè naps i cols. Tal qual, com si d'un partit de la Champions es tractés, i nosaltres en fóssim més aficionats de la macabra història d'un conflicte etern amb matisos, però sobretot amb nom de morts i amb nom de desplaçats. Són les 8 i un minut i mig, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 del matí saludarem a Samuel Reyes, ell és director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per saber en quin punt ens trobem pel que fa a la sequera a casa nostra. A més, a quarts de 10 ens visitaran aquest estudi el diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, per fer balanç de la manifestació contra l'amnistia convocada aquest passat diumenge per Societat Civil Catalana i comentar l'actualitat política. A més, a les 10 anirem cap a la franja de Gaza i parlarem de la greu situació que es viu ara mateix en els enfrontaments entre Hamas i Israel, i ho farem amb Dario Teitelbaum. A més, obrirem temps de tertúlia en un primer cafè en el que avui ens hi acompanyaran el politòleg Xavier Torrents i també els advocats Anton Bardeny i Toni Picó. A les 11 canviarem totalment de qüestió per tornar a obrir la porta de la caravana a les nostres criatures fantàstiques. Com sempre, Muriel, Julià i Laura Torrella, ells són de l'equip Salut i Educació Emocional. I a partir de les 12 del migdia, nova plana d'assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. També obrirem la consulta diària d'aquest programa, l'Espai Viure en Salut. Ho farem, com sempre, amb el doctor Jacinto Valverde. També parlarem amb la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Ella és Maria Voronkova. Obrirem un nou capítol de la història de la música clàssica i encararem la recta final d'aquest dilluns amb el Bona Vesprada i Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La guerra declarada a Israel per Hamas deixa almenys un miler de morts i uns 5.000 ferits.
El govern israelià ha xifrat en més d'un centenar els hostatges capturats pels palestins. El papa Francesc, després de l'Àngelus Dominical, ha volgut expressar el seu dolor pel que està passant en aquest país.
També us parlarem de la manifestació a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació de Catalunya de Societat Civil Catalana, que aplega uns 50.000 participants, segons la Guàrdia Urbana. L'entitat organitzadora ho eleva a 300.000 manifestants.
Societat Civil Catalana ha criticat que el govern espanyol faci pactes amb els partits independentistes, assegurant que destrueixen la convivència, i ha exigit acords de mínims amb la dreta espanyola. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal són algunes de les personalitats polítiques que hi han participat.
I aquest cap de setmana ha tingut lloc també el peregrinatge a Roma de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat amb motiu dels 800 anys de la seva fundació, i han participat quasi un miler de pelegrins.
El moment més important del peregrinatge de Montserrat a Roma ha estat l'audiència de tots els participants dissabte amb el papa Francesc. El pontífex els va saludar amb un bon dia a tots.
La sequera continua fent estralls a Catalunya. La manca de pluges en les darreres setmanes deixa una situació molt complicada en els embassaments de les conques internes.
Sí, la situació més crítica es viu al pantà de Siurana i al de Riudecanyes, que es troben només al 4% de la seva capacitat. El pantà de Sau, la xifra és del 16, mateixa xifra que Darnius Boadella.
I els esports, Pol Corredoira, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça ha hagut de suar per treure un punt del camp del Granada.
Els blaugrana van haver de remuntar els dos gols de Brian Zaragoza a la primera mitja hora de joc i la lesió de Jules Koundé per treure un empat que deixa els culers tercers.
I a la Marató de Chicago ha caigut el rècord del món de marató.
L'ésser humà cada cop més a prop de córrer els 42 quilòmetres i 195 metres en menys de dues hores. Kelvin Kiptum es va quedar ahir a només 35 segons d'aconseguir-ho pulveritzant la marca d'Eliud Kipchoge.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'un matrimoni de jubilats australians que arran de la pandèmia de la Covid va decidir invertir els seus estalvis en creuers. Atenció, perquè el matrimoni ara està a punt de complir 500 dies de viatge i no té intenció de tornar a casa.
Això es fa, anirà per llarg, eh?
I tant que sí.
Val, val. De seguida ens ho expliques. 5 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, doncs, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb una mica de fresca, roba d'abric ara ben necessària si estem cap a les comarques de l'interior, també del prelitoral, però atenció perquè aquesta roba ens farà molta nosa al centre del dia, perquè avui esperem màximes de 25 a 30 graus a tot Catalunya i fins i tot a punts del Pla de Lleida i també alguns punts del Pallars, fins i tot podrien tenir màximes de 31 o gairebé 32 graus, temperatures altíssimes per l'època de l'any en la qual ens trobem. Un matí que també comença amb bancs de boira a punts de l'interior, també del prelitoral, que fins a mig matí estaran presents, però després desapareixeran i el sol s'imposarà a tot Catalunya. A la tarda, quatre núvols merament decoratius cap a l'extrem nord del país. El que estem explicant per avui també és vàlid per demà, per dimecres i per dijous. A partir de divendres augmentaria una miqueta més la nuvolositat, però d'augment 2, 3, 4 dies sense canvis importants.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Es mantenen les cues en dos punts complicats a l'hora punta per accidents. Un a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Girona, encara amb els vehicles apartats al voral i més de 3 quilòmetres de congestió. I sobretot trànsit molt complicat a l'A2 per l'accident a Sant Joan d'Espí, molt a prop de l'enllaç des de la B23. Per tant, complica aquestes dues vies. L'A2 amb 10 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca i la B23 pràcticament des del Papiol amb 6 quilòmetres més de molta congestió. Encara parlem d'una altra incidència, en aquest cas a la C60 Argentona en sentit Granollers, que també acumula 3 quilòmetres de congestió i talla un carril, i de les rondes en destaquem 5 quilòmetres encara, tant a la ronda de dalt des de Santa Coloma com a la B10, entre Sant Adrià i la Barceloneta, sempre en direcció al Llobregat. I és tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 7 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, Joan Trias.
Tot bé?
Quina veu, quin ànim, eh?
De dilluns.
Bon matí, de dilluns.
No?
Estic ara...
Vinga, va, som-hi.
M'ha costat, però ara estic on fire.
Que bé. A qui li donem el bon dia avui?
Mira, bon dia, nen, criatura, la mal, Yamin.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Molt bé, amics oients, benvinguts a Ràdio Estel. Jugador més jove... 8
del matí i estem de karaoke, eh?
Jugador més jove a ser titular a la història de la Lliga. Jugador més jove a ser titular a la història del Barça. Recordem que en el Barça va jugar una persona que es diu Lionel Messi. Uh-huh. Jugador més jove a ser titular a la història de la Champions. Debutant més jove de la història de la Lliga. I ara, golejador més jove de la història de la Lliga. En fi, portant-li la contrària al gran Serrat, Yamin Lamal, no deixis de fotre amb la pilota. Fes-ho més, eh? Ah, i per cert, si un dia li passen totes les pilotes que mereix, perquè jo crec que no sé què passa aquí, que no li arriben les pilotes, jo crec que sí, ja seria la bomba. Bon dia, Yamin.
Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, els realitzadors de la televisió argentina. Els candidats a la presidència d'Argentina van protagonitzar, doncs, noves baralles al segon debat preelectoral.
No es discuteixen mai els argentins.
No, ells fan com un... Ells
ni
debaten
dialoguen
constantment. És una cosa...
Van cada dura, em sembla, el debat.
Bueno, clar, és el segon debat i anem palmat des del primer. O sigui, van parar, van fer 5 minuts de pausa.
Debat preelectoral.
Una cosa increïble. En fi, s'han enfrontat sobre temes com ara el model laboral i productiu del país, les armes, el canvi climàtic o l'edat penal. És clar, argentins, parlant sobre el model laboral. La gent pot canviar de canal, saps què vull dir? Però els realitzadors no. Ho han de veure tot. Per tant, vitamines, perquè avui deuen estar fregits total.
Totalment. A qui no li arrencarà el cotxe?
Mira, l'exjugador del Barça, del Celta i actual comentarista de DAZN, Nolito. El bo de Nolito va fer el seu debut televisiu ahir a la retransmissió del Granada-Barça i, en fi, passo a llegir-te algunes de les opinions tuitaires sobre les seves contribucions. DAZN ha tenido la brillante idea de poner a comentar el Granada-Barça a un exfutbolista incapaz de articular una frase con sentido. No entiendo una mierda de lo que dice Nolito. Nolito y Román eran el día y la noche. Uno iba a 3 kilómetros y el otro a 150. Suerte de Diogo, que es un otro comentarista. Nolito, premio al comentarista del año. Yo de verdad que estas cosas no las entiendo en medios de comunicación de primer nivel. Y masterclass de Nolito, en una hora ha dicho en voz baja, control que hace, y para mí sí... que son las contribuciones de Nolito. Para mí sí, tienen que estar flipando en Dazón con el que han fichado. No hace falta decir nada más. Twitter ho ha dit tot, sí, y el pobre Nolito, yo creo que avui el coche no li arranca.
Ai, pobre. Gràcies, Rafa. 10 minuts que passen a les 8. La informació del dia.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, i avui us comencem explicant que el Consell de Seguretat Nacional d'Israel ha declarat formalment aquest diumenge l'estat de guerra al país després de l'atac massiu que Hamas va iniciar dissabte des de Gaza i que ha deixat un miler de morts i més de 4.500 ferits entre les hostilitats palestines i els contraatacs israelians. Júlia.
El govern israelià, a més, ha xifrat en més d'un centenar els hostatges capturats pels palestins. L'últim balanç del Ministeri de Salut d'Israel parla d'almenys 700 morts i uns 2.200 ferits, 343 com a mínim en estat greu. Per la seva banda, el còmput a la franja de Gaza és de 415 morts, això sí, amb xifres provisionals, entre les quals una vintena de nens, i també 2.300 ferits de diversa gravetat.
I les darreres víctimes s'han trobat a una zona propera a la franja de Gaza, on les autoritats israelianes han localitzat 250 cossos, la majoria joves.
Sí, es tracta amb tota probabilitat dels assistents a un festival que s'estava celebrant quan va començar l'ofensiva de Hamas contra Israel. L'esdeveniment, que precisament s'anomenava Festival per la Pau, havia reunit centenars de joves israelians i també d'altres nacionalitats d'arreu del món. Alguns d'ells van gravar amb els seus telèfons mòbils la caiguda de míssils procedents de Gaza i ho van difondre a través de les xarxes socials. Una de les víctimes fins i tot va retransmetre en directe com s'havia amagat amb unes noies i que va ser posteriorment capturada pels milicians palestins.
Avui, des d'aquest programa, que anirem cap a la franja de Gaza per parlar-ne de tot plegat amb Darío Teitelbaum. Abans, però, com a conseqüència de la guerra, aquest diumenge Jordània tancava el seu principal pas fronterer amb Israel.
Les autoritats de Jordània anunciaven així la suspensió del tràfic de passatgers i càrrega, tant de partida com d'arribada, a través del pont Rei Hussein.
D'altra banda, diversos països ja s'han posicionat davant l'inici de la guerra.
El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha condemnat el que ha qualificat com un acte terrorista i ha demanat la pau entre les religions i civilitzacions diferents. Els Estats Units, per la seva banda, han anunciat que aproximaran la seva flota al Mediterrani a la costa israeliana en senyal de suport després d'aquests atacs de Hamas. Aquesta flota també servirà per facilitar una evacuació de ciutadans estatunidencs en cas que sigui necessari. I per la seva banda, el primer ministre alemany, Olaf Scholz, ha condemnat aquest cap de setmana els atacs de Hamas i ha donat un suport explícit a Israel. I el govern de l'Iran ha dit que el seu país dona suport a la legítima defensa de Palestina. El president iranià, Ebrahim Raisi, ha afirmat en un comunicat que el règim sionista i els seus partidaris són els responsables de la inestabilitat a la regió.
Per la seva banda, el papa francès, després de l'Àngelus dominical, ha volgut expressar el seu dolor pel que està succeint a Israel.
Ha volgut fer una oració per les famílies de les víctimes i també per tots aquells que estan vivint 10 hores de terror. Ha fet una crida perquè hi hagi pau a Israel i Palestina i ha afegit que tota guerra és una derrota. En darrer lloc, ha dirigit el seu pensament a tots els països que actualment es troben en conflicte i ha tingut un record especial també per Ucraïna, de la qual ha dit que es troba martiritzada i que cada dia pateix.
I a casa nostra, centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per mostrar la seva solidaritat amb Palestina arran de la guerra oberta entre Hamas i Israel iniciada dissabte per un gran atac des de Gaza.
Segons la Guàrdia Urbana, la concentració ha plegat unes 400 persones convocades per la comunitat palestina de Catalunya i prou complicitat amb Israel contra el que consideren un apartheid i la neteja ètnica dels palestins de la regió. També han acusat l'alcalde, el socialista Jaume Collboni, de complicitat amb la situació del poble palestí. La CUP ha expressat el suport a la protesta.
I I obrim també plana política en aquest programa. Aquest diumenge ha tingut lloc al centre de Barcelona la manifestació unionista convocada per Societat Civil Catalana en contra de l'amnistia i l'autodeterminació, que la Guàrdia Urbana ha xifrat en 50.000 participants. L'entitat organitzadora, que ha elevat la xifra fins als 300.000, ha criticat que el govern espanyol faci pactes amb els partits independentistes, assegurant que destrueixen la convivència, i ha exigit acords de mínims amb la dreta espanyola.
Així ho ha reivindicat la seva presidenta, Elda Mata, que ha deixat molt clar en el seu discurs la seva màxima: ni amnistia ni autodeterminació.
Los ciudadanos que exigimos pactos de Estado que beneficien a todos los españoles y no a los que están destruyendo nuestra convivencia y conculcando nuestros derechos fundamentales. Todos los que estamos aquí proclamamos solemnemente que defenderemos sin desfallecer los valores de la democracia. No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación.
Així mateix, Societat Civil Catalana ha criticat que l'actual president del govern en funcions, Pedro Sánchez, no hagi volgut pactar un acord de mínims amb la dreta espanyola de cara a la investidura, però sí que tingui intenció de fer-ho, diu, amb la dreta catalana.
I això dels 50.000 versus els 300.000...
Sí, és un misteri.
Cada vegada les xifres són més àmplies, eh?
Sí, és que un dia seran...
És molt bèstia.
Segons uns 10 persones i segons un altre, un milió.
Exacte. S'ha omplert el Camp Nou d'entre 90.000 espectadors
a... I dos.
Exacte. Va, en contraposició a la manifestació, una quarantena de persones s'han concentrat a prop del Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra la presència de l'extrema dreta a la mobilització contra l'amnistia.
Convocats per Unitat contra el Feixisme i el Racisme, els activistes s'han concentrat al carrer València, entre Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia, i han pintat a terra diversos drets, noms de moviments socials i col·lectius que consideren trepitjats per l'extrema dreta. Antivalots dels Mossos d'Esquadra s'han interposat entre la Unitat contra el Feixisme i la mobilització espanyolista.
I tornant a la manifestació de Societat Civil Catalana, aquesta ha comptat amb alguns incidents. Òmnium Cultural ha denunciat haver patit un atac aquest diumenge a la seva seu de Barcelona.
Segons han difós l'entitat X, l'antic Twitter, alguns manifestants han arrencat cartells de la façana i els han enganxat també adhesius amb missatges com ni amnistia ni indults a malversadors i colpistes. Des d'Òmnium han assegurat que la seva intolerància els referma el compromís de treballar per la llengua, la cultura i el país. I un altre dels incidents destacats de la jornada ha afectat un periodista i un càmera de TV3. No han pogut cobrir amb normalitat la manifestació, ja que diversos manifestants constantment els han increpat.
Abans de la manifestació, però, alguns dels polítics participants han realitzat declaracions als mitjans de comunicació. És el cas d'Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat... L'he catalanitzat ara, eh? L'he dit Isabel.
Sí.
Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciat des de Barcelona que Pedro Sánchez vulgui portar els espanyols a un carreró sense sortida de forma tirana amb l'amnistia.
Ayuso ha criticat que 7 vots, diu, no poden decidir qüestions que afecten el futur i la unitat d'Espanya.
Venimos también a alertar sobre lo que estamos viviendo. No puede ser que por 7 votos y sobre todo sobre cuestiones fundamentales que afectan al futuro y a la unidad de España, el presidente del gobierno pretenda llevarnos a un callejón sin salida y de una forma tirana. Porque por 7 votos nadie puede cambiar el destino de una nación, hacerlo a espaldas de los demás.
I per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que una llei d'amnistia seria una decisió reaccionària.
Y es que no se puede aceptar que los políticos, que somos los primeros obligados a cumplir la ley, nos saltemos la ley unos para obtener la presidencia del gobierno después de perder y otros para solventar sus causas judiciales. Esto es una cacicada impropia de una democracia y, por supuesto, es una cacicada impropia de una sociedad abierta y plural como es la sociedad catalana.
Feijóo ha afegit que l'amnistia no busca la reconciliació ni tampoc la convivència. En aquest sentit, ha assegurat que el PSOE està fent un negoci per aconseguir la presidència del govern espanyol. Per això ha apel·lat als catalans, diu, siguin independentistes o no, a rebutjar la llei d'amnistia.
Quina paciència, quina estoïcitat de Feijóo.
Expliquem, l'audiència que...
Que aquí, en aquest programa, és Feijóo, dos os seguides, tota la vida és una u. Doncs Feijóo, resulta que... Quina paciència, perquè un cop més per a Isabel Díaz Ayuso.
Isabel.
Crits de presidenta.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Allà enmig, ella aguantant estoicament aquestes coses. Sí. En fi, ja veurem.
Cosetes. Va, des dels sectors independentistes també hi ha hagut reaccions a la manifestació d'aquest diumenge. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionat de manera contundent i ha afirmat que aquesta ha estat un fracàs i que això els empeny més que mai a batallar per l'amnistia i l'autodeterminació.
Des de Masquefa, la noia ha carregat contra l'arribada de dirigents del PP d'arreu de l'estat espanyol, aquesta manifestació, i contra el discurs de la dreta.
Feijó, Ayuso i Abascal, l'únic missatge que tenen per Catalunya és de venjança, és de repressió, és d'odi, constaten el seu fracàs. I el fracàs també dels seus projectes polítics, no només per la ciutadania catalana, sinó també per una majoria de la ciutadania de l'estat espanyol.
Aragonès ha subratllat que la presència dels líders populars és inversament proporcional al seu èxit i suport entre la ciutadania de Catalunya.
Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat la dreta i l'ultradreta d'anar de la mà a la manifestació de Barcelona per sembrar la por i la crispació al voltant de la idea que Espanya es trenca.
Illa ha fet referència a les negociacions que hi ha en marxa per investir Pedro Sánchez com a president i ha reforçat el missatge que Espanya no s'està trencant, tot i les proclames de la dreta.
Que no se rompe nada. Nada se está rompiendo. Ni España se rompe, ni Cataluña se rompe, ni Andalucía, ni el País Vasco, ni Europa se rompe. Reconocer la diversidad nos fortalece. Negar la diversidad nos debilita. Respetar la diversidad nos engrandece.
El primer secretari del Partit Socialista també ha demanat respecte pels resultats del 23J i ha recordat que van ser un no rotund al PP i Vox.
Mentrestant, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha criticat que aquest diumenge partits nostàlgics de l'enfrontament s'hagin manifestat a Barcelona.
Sí, en aquests termes s'ha referit al dirigent socialista en una publicació a la xarxa X, a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana. Ha criticat també la mala gestió que van fer des de la dreta de tota la situació, diu, que es va viure a Catalunya amb el procés i l'herència que ha titllat de catastròfica que van deixar. També s'ha contraposat amb els partits participants a la manifestació i ha assegurat que els socialistes sempre estaran a favor del diàleg, la convivència i la Constitució.
Qui s'ha volgut desmarcar del seu partit ha estat el president socialista de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, qui ha demanat que la manifestació de Societat Civil Catalana contra l'amnistia mogui consciències a les files del PSOE.
En declaracions als mitjans, Moreno ha lamentat que el candidat socialista, Pedro Sánchez, no sigui capaç d'assumir errors i vulgui assumir el poder, diu, a qualsevol preu. No obstant, ha volgut mirar cap a la resta de membres del partit.
Pero esperamos que esta movilización, que esta manifestación y otras muchas se van a producir en España muevan las conciencias del Partido Socialista, de los dirigentes del Partido Socialista y finalmente no se produzca pues un atentado contra nuestro Estado de Derecho, que es lo que se va a producir con esa amnistía y con esa cesión a los golpistas que hicieron esa ruptura unilateral hace ya algunos años.
Moreno ha reivindicat que la manifestació convocada per l'entitat constitucionalista no és un acte de cicle, sinó un acte de la societat civil que expressa, diu, el seu rebuig a la vulneració del marc constitucional.
I a tot plegat, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que hi haurà investidura de Pedro Sánchez sempre i quan s'arribi a bon port amb la negociació, que ara mateix aborda tres carpetes. Ho ha dit des de Roma, on ha acompanyat la confraria de Montserrat en aquest peregrinatge que fan a la capital italiana per celebrar el 800 aniversari de la comunitat.
Bé, en aquest sentit, dependrà de la negociació. És a dir, nosaltres tenim una negociació oberta, una negociació que té tres carpetes, amnistia, que la donem per feta, autodeterminació, que s'ha d'obrir i s'ha d'abordar, i benestar per la ciutadania. Si es produeix aquesta negociació amb intensitat en aquestes tres carpetes, segur que hi haurà investidura.
Ara mateix es mantenen les negociacions amb totes les parts, amb la vista posada en el 27 de novembre, que és quan, com a molt tard, s'hauria de produir aquest debat d'investidura. Si no s'arribés a un acord, es convocarien eleccions el 14 de gener.
I avui mateix Pedro Sánchez reprèn les converses i ho fa amb el líder dels populars, Núñez Feijó.
Sí, la trobada serà aquesta tarda a les 5 al Congrés dels Diputats. Segons fonts del PP, Feijó mostrarà el seu rebuig a que la governabilitat del país estigui condicionada a les exigències dels independentistes, tot i les advertències dels populars. El secretari general del PSOE es trobarà dimecres amb representants d'Esquerra i divendres ho faran membres de Junts per Catalunya. Durant els pròxims dies, Sánchez també es trobarà amb PNB, Bildu, BNG, Coalició Canària, UPN i també representants del tercer sector. Amb qui no es reunirà el socialista és amb l'extrema dreta. Sánchez ha decidit deixar fora Vox d'aquesta ronda de contactes, tot assegurant que la voluntat és avançar i reafirmar aquest govern de coalició.
I fem ara un darrer apunt polític, perquè en aquest cas de caire internacional, perquè el Partit Popular Social Cristià ha guanyat les eleccions a Luxemburg d'aquest diumenge amb 21 dels 60 diputats en joc.
Aquesta victòria, però, podria ser insuficient per governar, ja que el Partit Demòcrata de l'actual primer ministre, Xavier Bettel, podria intentar reeditar l'executiu que fins ara ha governat el país en coalició amb el Partit Socialista Obrer de Luxemburg i els Verds. Les tres formacions van sumar 31 escons el 2018 i amb l'escrutini oficial ja el 90% aquest 2023 n'han aconseguit 27, 13 els demòcrates, 10 per als socialistes i 4 per als Verds. També han obtingut representació el Partit Pirata, l'Esquerra i l'extrema dreta del Partit de la Reforma Democràtica Alternativa, que sumen 12 escons que podrien decantar aquesta balança.
Sisplau, és urgent que arribi a Espanya el Partit Pirata.
Hi és, el tenim?
Sí, com tenim. És que no està cap fent de llista, coses i sortint als mitjans?
Cap de llista, Jack Sparrow.
Jack Sparrow, sí. Molt bé. Sí. I Barbossa, de segon.
També. Va, i obrim altres qüestions. Aquest cap de setmana ha tingut lloc el peregrinatge a Roma de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat amb motiu dels 800 anys de la seva fundació, i han participat quasi un miler de pelegrins provinents de Catalunya i d'altres indrets d'Espanya i del món. Ho han fet acompanyats dels bisbes de la diòcesi de Catalunya i de monjos de Montserrat. Ho ha seguit la Carme Munté, enviada especial de Catalunya Cristiana des de Roma. Carme, bon dia.
Roma ha esdevingut aquests dies un aparador que ha permès mostrar al món la vitalitat religiosa i cultural de Catalunya. Ha estat en el marc del pelegrinatge amb motiu dels 800 anys de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, molt marcat per un missatge de pau i de fraternitat, tal com ens ha volgut destacar l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc.
Aquests dies aquí a Roma hem viscut una experiència, doncs, de fraternitat. La cofradia és això, és una fraternitat de fidels, de cristians, sobretot és una fraternitat de devots de la Mare de Déu de Montserrat. I jo crec que les activitats, evidentment, són molt importants, tot el que hem fet, però crec que són com les etapes, no?, del fil que ho condueix tot.
Les activitats religioses i culturals s'han anat succeint i el moment central ha estat l'audiència amb el Sant Pare. L'Escolania de Montserrat ha tingut un protagonisme destacat, especialment en el concert ofert a la Basílica de Sant Pau Extramurs. Un altre protagonista està la sardana, la dansa tradicional de Catalunya, amb ballades organitzades per l'obra del Ballet Popular davant de Santa Maria Intrastevere i de Sant Pau Extramurs. Un emocionat Valentí Miserax ha tingut l'ocasió de presentar en societat la seva sardana de la Pau, després d'haver-ne lliurat la partitura al Sant Pare. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha presidit l'Eucaristia de diumenge a l'altar de la Càtedra de Sant Pere del Vaticà. Abans, en declaracions de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, s'ha volgut sumar a la crida per la pau que ha fet el Papa Francesc en l'Àngelus.
És un moment molt difícil al món, i a vegades entre nosaltres molt polaritzat en ideologies polítiques, socials, religioses, i porten a la guerra. Si no obrim el cor i escoltem els altres, jo crec que el sínode parla d'això, la identitat, una frase que es repeteix al sínode, la identitat creix quan acceptem la diversitat. Si no acceptem la diversitat, no creix la identitat i creix la confrontació.
Al pelegrinatge han participat 800 pelegrins de Catalunya i d'altres indrets com Sevilla o São Paulo. Ho han fet acompanyats dels bisbes de les diòcesis de Catalunya i de monjos de Montserrat. Pelegrins com la Núria Reventós, membre de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
És una joia impressionant, o sigui, per nosaltres poder acompanyar la Mare de Déu amb un pelegrinatge a Roma, amb l'Escolania, vull dir, tot el que comporta, fer una processó de torxes com la que fem a Lourdes, no? Tot és molt emocionant.
El pelegrinatge acaba avui a les 10 del matí amb una missa presidida per l'abat de Montserrat a Santa Maria la Major. Altres actes religiosos han estat el rosari processional davant de Santa Maria Intrastevere, la pregària amb la comunitat de Sant Egidio, així com l'ofrena floral i visita espiritual a l'església de Montserrat de Roma. Tot plegat amb la mirada posada en el mil·lenari que la comunitat de monjos celebrarà el 2025.
Gràcies, Carme Munté, des de Roma, per aquesta crònica. El moment més important del pelegrinatge de Montserrat a Roma ha estat l'audiència de tots els participants dissabte amb el Papa Francesc, que va saludar amb un bon dia a tots.
En el seu discurs, Francesc va posar en valor la força evangelitzadora de la pietat popular que crea, diu, les condicions favorables perquè creixin els llaços d'amistat i fraternitat entre els pobles.
Sabemos que la devoción mariana significa mucho en las manifestaciones de piedad del santo pueblo fiel de Dios, de la Madre. Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat. Cuántos fieles visitando su santuario, declarando las cuentas del rosario, pidiendo con humildad y sencillez a la Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
El bisbe de Roma va recordar també la devoció a la Mare de Déu amb la proximitat a Déu.
Celebrar a María, celebrar la cercanía y la ternura de Dios que se encuentra con su pueblo, que no nos deja solos, que nos ha dado una madre que nos cuida y acompaña. Es celebrar la cercanía de Dios, porque el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura.
El pontífex, rebut amb crits de visca el papa, va beneir la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la catedral de Girona, i també va rebre de mans del sacerdot i compositor català Valentí Miserax, canonge d'una de les basíliques majors romanes, la partitura de la sardana per la pau que ha compost per l'ocasió. Després, l'obra del ballet popular va interpretar la sardana per primera vegada. Tot plegat va ser al pati de Sant Damas del Palau Apostòlic del Vaticà. L'audiència van assistir els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, presidit pels arcabisbes de Tarragona, Joan Planelles, el de Barcelona, Joan Josep Omella. També van ser-hi alguns monjos de Montserrat, amb l'abat Manel Gasc al capdavant. L'Escolania de Montserrat va interpretar també el Virolà i el Sant Pare va condecorar la Mare de Déu de Montserrat amb la Rosa d'Or, la màxima distinció que es pot donar a un santuari marià.
I es porten ja 4 dies d'assemblea plenària del Sínode a l'aula Pau VI del Vaticà. Els treballs continuen desenvolupant-se en un clima de fraternitat, acolliment i escolta, segons la Secretaria de Comunicació. El Sant Pare va ser present divendres a la segona congregació general seguint les intervencions dels representants de 18 cercles menors i 22 intervencions lliures.
La tercera sessió es va fer dissabte amb la finalització dels informes per presentar-los a la Secretaria General del Sínode. Després, els treballs es reprendran aquest mateix dilluns al matí amb la quarta congregació general a les 10 i després de la missa que se celebrarà d'aquí poc a 9:15 a l'altar de la càtedra de la Basílica de Sant Pere. Escoltem l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
Aquestes preguntes formulades en el document de treball han sorgit de la reflexió i de la pregària durant el camí sinodal recorregut fins ara arreu del món i han sorgit a partir de 3 paraules clau que acompanyen el camí sinodal: comunió, participació i missió. Tant o més rellevant que la pregunta és la resposta. Un factor important és el clima en què volem donar i buscar la resposta inspirada per l'Esperit Sant.
Entre d'altres temes tractats aquests primers dies de l'Assemblea Sinodal, destaca la qüestió de la formació, començant per la dels seminaristes, els sacerdots, els laics, els catequistes i de l'Església en conjunt. També s'ha parlat dels papers, del paper dels laics i de les dones, de la celebració de l'Eucaristia, de la litúrgia, de la importància del diumenge, de la pregària i de l'acció d'estar amb els pobres, així com amb els emigrants, tot amb el fil conductor d'una església acollidora per tothom. El prefecte del Dicasteri per a la Comunicació, Paolo Ruffini, ha destacat que en els discursos dels cercles més petits s'ha insistit molt en la idea de l'Església com a família i en el paper de les famílies en l'Església, a partir de la idea que la família sempre hi ha lloc per tothom.
I canviem de qüestió perquè la sequera continua fent estralls a Catalunya. La manca de pluges a les darreres setmanes deixa una situació molt complicada en els embassaments de les conques internes.
Repassem l'estat dels principals embassaments de Catalunya que mostren la necessitat de pluja a casa nostra. La situació més crítica a dia d'avui es viu al pantà de Siurana i al de Riudecanyes, que es troben només al 4% de la seva capacitat. Al pantà de Sau, la xifra és del 16, la mateixa que d'Arnius-Boadella. Poca aigua també a la Llosa del Cavall, on l'embassament es troba al 21%, seguit de Susqueda amb un 23, Sant Ponç amb un 26 i el pantà de la Baells a Cercs amb un 27% d'aigua. L'embassament català que actualment es troba menys afectat per la sequera, és el de Foix, amb un 52% de la seva capacitat.
De tot plegat en parlarem amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, a les 9 del matí. D'altra banda, el Departament de Justícia, Drets i Memòria, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha exhumat les restes de 26 soldats de l'exèrcit republicà enterrades durant la Guerra Civil en dues fosses a Bovera, a les Garrigues.
Es tracta de soldats morts durant els combats de la Batalla de les Garrigues, arran de l'avanç de les tropes franquistes entre desembre de 1938 i gener de 1939, que va culminar amb l'ocupació definitiva de tot Catalunya. Les fosses estan vinculades a un hospital de soldats ferits a la Batalla de l'Ebre, establert al Mas del Senyor de Bovera. L'excavació era una de les prioritats del pla de fosses per aquest any. D'acord amb el protocol vigent, totes les restes òssies recuperades se sotmetran a estudis arqueològics, antropològics i genètics. L'objectiu final és poder identificar-ne la identitat i retornar-les a les famílies adherides al programa d'identificació genètica de la Generalitat.
Parlem ara de l'incident d'aquest dissabte a la matinada en una comissaria de Salt, quan un parell de persones van increpar agents de la policia amb l'objectiu d'alliberar un conegut seu que havia estat arrestat per dur presumptament un passaport fals, un incident que va acabar amb 3 detinguts. Doncs bé, ara el jutjat de Guàrdia de Girona ha deixat en llibertat provisional els detinguts pels aldarulls provocats.
Els arrestats tenen 27, 30 i 36 anys i se'ls acusa d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Entre els detinguts hi ha l'home a qui s'havien endut per comprovar-li si portava un passaport fals. Els altres dos eren amics d'aquest primer i van entrar a la comissaria reclamant que se l'haguessin endut. Mentre un altre grup es concentrava a l'exterior, van començar a increpar els agents, els van empentar i van amenaçar d'intentar endur-se el seu amic per la força.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 20 anys com a presumptes autors d'una baralla en una discoteca d'Amposta.
Les detencions es van fer divendres, s'han conegut ara, després que diumenge passat, 1 d'octubre, dos menors denunciessin haver estat agredits per un grup de joves a l'interior del local i posteriorment al carrer aquella mateixa matinada. Un dels denunciants va haver de ser atès a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Segons els Mossos, que han informat aquest diumenge, la investigació continua oberta a l'espera de localitzar i identificar altres joves que haurien participat en aquesta agressió. Els detinguts, acusats de lesions furtidanys, han quedat en llibertat després de declarar en seu judicial a l'espera de ser citats pel jutge.
I abans de passar a plena cultural, aquest diumenge s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir al setembre 5 persones en el marc d'una operació per desmantellar un grup que es dedicava a estafar persones d'avançada edat fent-se passar per operaris del gas.
Les detencions són resultat d'una investigació iniciada arran de la denúncia d'una dona de 86 anys de Barcelona que van sostreure 70.000 euros dels seus estalvis fent diversos moviments des del seu compte bancari. A banda dels arrestats que ja han passat a disposició judicial, els Mossos han identificat 3 persones que es troben en crida i cerca. La investigació continua oberta i els Mossos han alertat que aquest tipus d'estafadors s'aprofiten de la situació de vulnerabilitat de les víctimes, com aquesta denunciant. Tant ella com la resta de damnificats els contactaven telefònicament abans de visitar-los amb el pretext d'una falsa revisió del gas, distreure'ls i sostreure'ls diners, joies, targetes de crèdit o també llibretes bancàries. Si no trobaven el codi secret, no dubtaven a intimidar la víctima o a fer ús de la violència per aconseguir-ho.
I ara sí, en plana cultural, la 34a Fira del Torró de Gramunt ha encarat aquest diumenge la darrera jornada del certamen amb èxit de visitants i amb les entrades de les sessions a les diferents aules exaurides.
Milers de persones han passejat pels diferents espais de la fira i han aprofitat per comprar el producte estrella del municipi. Unes compres que serveixen per encarar el període nadalenc i que han contrastat amb les temperatures atípiques per aquesta època de l'any, que s'han enfilat fins als prop dels 30 graus i que, per tant, han dificultat que el producte es mantingui en bones condicions. Tota la inflació, el propietari de Torrons Vicenç, Àngel Velasco, ha dit que el preu de l'ametlla no s'ha enfilat respecte a anys anteriors.
Tot el contrari que l'oli d'oliva, l'ametlla està igual que l'any passat, està estable en preus i la collita ha sigut bona. És cert que la collita, per la falta de l'aigua de l'ametlla del país, és més petita que altres anys, però això no treu que és una ametlla de molt bona qualitat i ens fa molta il·lusió gastar tota l'ametlla del nostre país, no?
I enguany el certamen ofereix una vintena de noves creacions torronaires, com el torró de xupa-xup, de pernil ibèric, d'umami de cacau o de cruixent de mandarina, entre d'altres.
Et sembla això?
Bueno, et felicito, fill.
De pernil ibèric,
et felicito,
eh? Torró de pernil ibèric.
I una pregunta, umami, què és això, umami?
Umami és el nou sabor que es va descobrir.
Umotomami? Umotomami de cacau, saps? Uf. Bueno, escolta, hemos venido a jugar. Que ens posin aquí en la cistella Cap Bravo i anirem tastant.
Ara, ja veuràs tu. Va, parlem també de la capital catalana, la tercera edició del Viu Montjuïc ha suposat la visita de gairebé 80.000 persones als equipaments de l'emblemàtica muntanya barcelonina per assistir a exposicions i activitats planificades expressament per l'ocasió.
Sí, el Parc de Montjuïc ha estat l'escenari de propostes com itineraris guiats, espectacles de dansa, teatre, concerts, exhibicions i portes obertes a diversos equipaments. Segons l'Ajuntament, la majoria d'assistents aquest cap de setmana ha acudit al poble espanyol en 30.000 visites, seguit del Castell de Montjuïc amb 19.000 i del Caixa Fòrum amb 5.700. La Fundació Miró amb 4.700 i la Mies van der Rohe amb 3.500 també han estat un formiguer.
Gràcies, Júlia. 38 minuts que passen de les 8 del matí. Plan Esportiva.
La caravana.
Vinga, va, doncs obrim Plana Esportiva. Pol Corredoira, no? Vam quedar que seria així.
Pol Corredoira.
Pol Corredoira.
L'speaker de l'estudi de Radio.
Ara, ara. Parlem del Barça, va. Els de Xavi Hernández han tancat la novena jornada de Lliga aquest diumenge al vespre a l'estadi Nuevo de los Cármenes empatant contra el Granada.
Va haver de suar i molt el Barça per treure petroli de la seva visita a Andalusia. S'avançaven els locals als 17 segons de joc amb un gol de Brian Zaragoza. Seria el malagueny un dels homes del partit perquè al minut 21 tornaria a avançar el conjunt nazarí amb un autèntic golaç. Abans del descans, els de Xavi van aconseguir una diana clau per tornar amb opcions a la segona meitat. L'aconseguia Lamine Yamal, de nou titular a l'esquema de l'agarenc. A la represa ha continuat la insistència culer, que ha trobat el seu premi en el gol de l'empat al minut 85, obra de Sergi Roberto. Encara va donar temps de marcar el tercer, però l'àrbitre del Bànula en considera que hi havia fora de joc posicional de Ferran Torres. Xavi Hernández, l'entrenador blaugrana, lamentava els errors, però també aquella última diana que hagués culminat la remuntada.
Sí, una llàstima. Crec que l'equip ha merescut molt més, però bé, errors puntuals nostres també ens fan anar per darrere el marcador. Un 2-0, que és molt difícil de remuntar, i més en un camp en aquestes circumstàncies, on l'equip és... El Granada és agressiu, es tanca bé, amb línia de 5, però bé, hem generat joc, hem generat ocasions, crec que l'equip ha estat molt bé, ha tingut personalitat, ho ha intentat fins al final.
Un dels golejadors del partit, Lamine Yamal, que, com ha dit el Rafa, ha trencat un altre rècord.
Sí, el de golejador més jove en marcar un gol a primera divisió. 16 anys i 87 dies té la promesa del Barça, que ha agraït la confiança del míster.
És un honor per a mi, tanto esfuerzo y poder meter el primer gol con el club de mi vida. Me quedo con saber agridulce por el empate, pero muy contento. Nada, me agradecía al míster porque es el que nos da la confianza para salir al campo y sacar el 11 este. Nada, me agradecido al míster.
Doncs això, per la seva banda, Xavi ha qualificat el seu gol d'històric i ha dit d'ell que ha demostrat tenir personalitat. La nota negativa del maig va ser la lesió de Jules Koundé, que és dubte pel clàssic.
És guai, quan diu, bueno, muy agradecido al míster que saca el 11 este. En el que estoy yo.
Vinga.
Y puedo jugar, saps?
Cosetes, també.
Xamín, la mà.
Ara. Repassem també ara altres resultats d'aquest diumenge a la Lliga. Donem un cop d'ull a com queda la classificació, que de moment no es mourà durant les properes dues setmanes per l'aturada de seleccions.
L'Atlètic de Madrid es feia amb la victòria per 2-1 contra la Reial Societat amb un gol de penal de Griezmann al minut 89. Taules 1-1 a l'Alavés Betis. Empat també en aquest cas a 2 entre el Celta i el Getafe. Per la seva banda, Las Palmas s'imposava al Villarreal per 1-2. Amb aquests resultats, el Madrid segueix líder de la classificació amb 24 punts, 2 per sobre del Girona i 3 per sobre del Barça.
En futbol el femení, el Barça s'ha endut els 3 punts contra la Reial Societat amb un contundent 3-0 en la quarta jornada de la Lliga, un partit on Alexia Putellas ha fet història.
Sí, els gols van ser obra de Graham Hansen, que feia un doblet i es convertia en pitxitxi de l'equip amb 3 gols, i també, com deies, d'Alexia Putellas, que marcava el tercer igualant Jenny Hermoso com a màxima golejadora de la història del club amb un total de 181 gols. Les de Jonathan Giraldez dominaven de principi a fi, firmant així la seva quarta victòria consecutiva, un triomf que va veure des de la graderia Sarina Wiegmann, que és la seleccionadora anglesa que va ser finalista del Mundial que va aconseguir la selecció espanyola al mes d'agost. A l'inici del partit, el Johan Cruyff va homenatjar la millor jugadora de l'any per la UEFA, Aitana Bonmatí.
Parlem també de bàsquet. La derrota del Girona contra el Madrid impedeix el ple de triomfs dels equips catalans en una nova jornada de la Lliga Endesa.
Dur revés a Fontejau pel Girona després de caure contra el Madrid per 74-93. Amb aquesta victòria, els blancs són líders en solitari a la classificació. Tot i començar amb un parcial de 4-0 favorable als gironins, la il·lusió es va esvair ja al descans amb un avantatge dels madrilenys de 17-23. El segon període començava amb el Madrid afusellant el Girona a base de triples, amb un Llull i un Chacho com a principals executors. El descans arribava amb un més 17 pels blancs. La reacció dels de Salva Camps va arribar al darrer quart, incrementant la intensitat de pista i salvant un 22-15, tot i la victòria final del Madrid. Es tracta de la primera derrota en Lliga d'aquesta temporada del Girona, que segueix tercer a la classificació, per darrere precisament de Madrid i Baskonia.
El Barça, per la seva banda, ha hagut de suar de valent per superar el Morabanc a Andorra. Finalment s'ha imposat per 91-87 al Palau Blaugrana.
Sí, l'Andorra feia el primer avís, repartint un total de 8 assistències en el primer quart i sumant un 16-24 en el primer període. Els del Principat continuaven anant amb més gana al rebot i calien revulsius per guanyar en agressivitat, i el Barça va reaccionar al tercer quart a través de Satoranski, La Provítola i Hernán Gómez, que feien que la diferència quedés reduïda a un sol punt, 6-4-6-5. L'equip blaugrana es deixava la pell al final, tirant d'un gran encert triplista per tombar l'Andorra. 4 seguits dels blaugrana que decantaven la balança pels de Roger Grimau. La nota negativa del partit ha estat la lesió al turmell de Joel Parra. Encara no sabem el temps de baixa. Amb aquest triomf, l'equip de Grimau acumula 3 victòries i una derrota. D'altra banda, els partits dels equips catalans disputats aquest dissabte acabaven amb la victòria del Màxim Manresa sobre el Saragossa per 81-75 i el triomf del Joventut contra el Palència per 69-75. Són 8ens i 9ens, respectivament.
I un altre nom propi avui, Max Verstappen, s'ha proclamat campió del món de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Qatar. En va tenir prou en quedar segon a la cursa sprint de dissabte per sumar els punts necessaris per fer-se amb el campionat, a falta de 5 grans premis per acabar la temporada.
Tot i que ja era tricampió del món abans de començar la cursa, va voler celebrar el triomf pujant al primer graó del podi. Els números de Supermax són estratosfèrics. Ha guanyat 14 vegades de les 17 curses d'aquesta temporada i gairebé doblant en punts el seu company d'equip, l'únic pilot que el podia fer ombra. El neerlandès va sortir primer i va acabar primer, corrent absolutament sol i sense cap tipus d'oposició. La lluita es produïa força més enrere entre els McLaren, Mercedes i Ferrari per la segona posició. Finalment van ser els McLaren els que van conquerir el podi, amb Piastri en segona posició i Norris en la tercera. Mala cursa pels Mercedes, que van xocar entre ells, obligant Hamilton a retirar-se i Russell a parar a boxes. Va ser un gran premi inversemblant, ja que la direcció de cursa va obligar els pilots a parar cada 18 voltes, com a màxim al·legant problemes de seguretat amb els pneumàtics, fet que va inhabilitar totes les estratègies possibles. Alonso, que sortia quart, va acabar sisè i va admetre que va ser una cursa molt dura per les altes temperatures de Qatar.
Pero la verdad es que fue una carrera dura físicamente y luego también a la hora de conducir tuvimos algunos problemas con la parte trasera. El coche era muy inestable, muy digital, on-off, el agarre siempre, y fue una carrera difícil a la hora de ejecutarla.
Carlos Sainz no va poder ni començar la carrera per una fuita de gasolina al seu Ferrari.
I l'actualitat tenística passa per la Xina, on s'està disputant el Masters 1000 de Xangai. Carlos Alcaraz buscarà aquest migdia 1/4 el bitllet per 8ens de final del torneig contra el britànic Daniel Evans.
Alcaraz i Evans ja es van enfrontar fa relativament poc temps. Va ser el mes de setembre, durant l'obert dels Estats Units, quan el murcià es va imposar en 4-7, 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 en total en circuit oficial de l'ATP. S'han enfrontat 3 vegades amb un ple de victòries pel tenista espanyol. El guanyador del duel s'enfrontarà als 8ens de final al vencedor del Kachanov Dimitrov, que es juga des de 6:45 del matí, ara mateix 6-6 empatat i el partit aturat per la pluja. Ahir, per la seva banda, va quedar eliminat l'altre representant espanyol, Davidovich, que va ser superat per Arthur Fils en 2-7, 6-2, 7-5. L'altra gran sorpresa va ser la derrota del segon cap de sèrie del torneig i vigent campió a Xangai, Medvedev. Sebastián Corda en va tenir prou amb una hora i mitja per liquidar-lo per 7-6 i 6-2.
Kachanov Dimitrov, eh?
Sí. Quin partidof.
Quin partidof. Exacte.
Això és molt martes i 13, eh?
Una mica. Una mica l'emparadilla.
Des d'aquí, un homenatge a Martes i
Tres. Per què no? En hoquei herba, el Real Club de Polo s'ha classificat per jugar la final 8 de l'Eurolliga, en alçar-se amb la victòria contra l'Okombe per 1-0 en el darrer partit de la fase de grups.
Una victòria que certificava els 30 segons de partit amb un gol de Guille Fortuño, que desequilibrava la balança a favor de l'equip barceloní, que va haver de patir perquè, al contrari, no empatés. El conjunt anglès va disposar de fins a 4 penal corners, però el porter del Polo, Luis Calzado, va mostrar-se molt segur sota pals. La final 8 es disputarà per Setmana Santa als Països Baixos. A més del Polo, s'han classificat també el Club de Campo madrileny, el Pinoquet neerlandès, el Rot-Base Colony alemany, el Gantua belga i l'All Georgians anglès. El Polo buscarà per tercera vegada accedir a les semifinals de la competició.
I també us destaquem que l'atleta reusenca Núria Gil i el canià Robert Kemoy han guanyat la 16a edició de l'Olla de Núria, la cursa de muntanya que té la sortida i l'arribada al santuari i cobreix una distància de 21 km i mig amb un desnivell positiu de 1.900 metres.
Núria Gil ha guanyat amb un temps de 2 hores, 46 minuts i 22 segons, resistint la pressió final de Rosa Maria Lara. En categoria masculina, Kemoy mantenia una bonica lluita per la victòria amb el corredor de la Rioja, Alan Santa Maria, que finalment no li ha pogut aguantar el ritme en el tram final i s'ha hagut de conformar amb aquesta segona posició. Kemoy s'imposava amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 28 segons. El català Miquel Corbera entrava tercer.
Encara en clau d'atletisme, Kelvin Kiptum ha trencat el rècord del món de marató.
Sí, ha estat a la Marató de Chicago, on l'atleta kenià ha completat la distància de 42 quilòmetres i 195 metres en 2 hores i 35 segons. El rècord anterior era propietat d'Eliud Kipchoge, que va aturar el cronòmetre en 2 hores, 1 minut i 9 segons. El que sembla cada vegada més evident és que l'ésser humà cada dia està més a prop de baixar de les 2 hores. En categoria femenina, la victòria va ser per a Sifan Hassan.
I acabem amb una notícia que ha commocionat l'esport català. Aquest cap de setmana ha mort als 55 anys el boxejador Xavi Moya en un accident de trànsit.
Moya va viure el seu moment àlgid en el pla competitiu als anys 90, quan va ser 3 vegades campió d'Espanya de boxa del pes mitjà i, a més, va ser campió d'Europa i del món de Kung Fu, fins a 9 vegades campió del món de Full Contact. També recordat per ser part activa de la plataforma Pro Seleccions Catalanes i un reconegut seguidor de l'Espanyol.
Gràcies, Pol. 12 minuts i les 9. Anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la Carabé de l'actualitat.
Com sempre, l'actualitat que també passa per aquesta cara bé. Núria Ros, què ens expliques avui?
Mira, doncs avui per començar anem fins a Sevilla, val? Perquè ha sigut en aquesta ciutat andalusa on han robat, i atenció perquè això us sonarà, un total de 74 tones d'olives. Per tant, dels creadors de lladres de garrafes d'oli arriben els lladres d'olives. No, la història es repeteix.
Ja no roben bancs.
No, ho dèiem l'altre dia.
Olives i oli.
Sí.
Sí, val, olives, eh? Olives
directament. Sí, directes. Estem parlant de 74 tones, eh?
Déu-n'hi-do.
Clar. Per ser exactes, la Guàrdia Civil ha intervingut 73.350 quilos d'olives amb un valor calculat de 500.000 d'euros. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt i molt gran. Milió d'euros, eh? Mig milió d'euros, volíem dir.
Déu-n'hi-do.
Poc em sembla.
Llavors, en concret, també heu de saber que s'han detingut un total de 12 persones i n'hi ha 11 més d'investigades per aquesta presumpta participació en el robatori i la compra-venda en dues operacions que estarien connectades, val? En aquest cas, també us interessarà saber que en un primer moment els agents van investigar un grup de persones per la seva possible implicació en el robatori de coure en instal·lacions del rec de cultiu i van comprovar com efectivament el líder del grup doncs també robava grans quantitats d'olives que guardaven en un magatzem d'un municipi de Sevilla de forma clandestina a altes hores de la nit.
Fixa't.
Per tant, estava tot ben organitzat.
Olives
eh?
I coure.
Olives sí, i catenàries. Sí.
Exacte. No llavors, en aquest cas, el propietari del negoci el que feia era introduir les olives directament en salmorra, que és aquesta dissolució aquosa de la sal en aigua, perquè així no les detectessin a la zona de passatge i emmagatzematge durant les inspeccions.
Que tio, tu.
Tot i això, sembla ser que la jugada al final doncs, no li va sortir massa bé, perquè en una inspecció la Guàrdia Civil li va localitzar un total de 374 bidons immobilitzats.
Clar. 374, una mica difícil d'amagar, això. Eh?
Sí, però li va anar sortint bé.
Sí.
Llavors, a tot això, per acabar, que sapigueu que al setembre ja es van detenir 8 membres d'aquest grup, que es dedicava a robar en explotacions agrícoles, i en aquesta segona fase es va detenir també a la persona que portava el magatzem, el líder, després d'una inspecció. Per tant, Joan, és el que dèiem abans, ara sí que podem dir que les olives, l'oli d'oliva s'ha convertit en el botí dels lladres.
Sí, és així.
Seguirem informant, perquè crec que era divendres que parlàvem de del robatori de garrafes
d'oli. Sí, sí.
Llavors, a veure si hi ha més robatoris, esperem que no.
Ai, més cosetes, va.
Va, sí, canvio radicalment de tema i ho faig per parlar-vos i presentar-vos a la Jess i en Marty Hansen. Val? Ells són un matrimoni d'australians que, molta atenció, arrel de la pandèmia de la Covid, van decidir començar a viure la vida i recórrer el món amb creuer.
Mira'ls ells.
Home, m'agrada molt aquesta idea,
sí,
eh?
El món amb pandèmia i ells viatjant, eh?
Clar, bé, quan va acabar el confinament, evidentment, doncs van dir, doncs saps què? A viure la vida, agafarem un creuer. N'heu sentit a dir alguna cosa d'aquest matrimoni?
No, eh?
Doncs atenció, perquè no és cap mentida ni exageració. Fins ara la parella ha reservat un total de 51 viatges.
Oh.
51 viatges per recórrer tot, absolutament tot el món, durant un total de 500 dies.
I 500 noches.
Però això no pot ser sa. O sigui, viure en un creuer, petaran. Petaran per algun lloc,
petaran. Ells o el creuer?
No, ells. El creuer aguanta.
Ah, està perquè uns altres van fer una aposta i... I el creuer es deia Titanic, saps el que vull dir?
Ai,
home, per favor.
Mireu. Perquè us en feu una idea, segueixo, ens fixem en aquest matrimoni, millor. En una entrevista en un mitjà australià, el matrimoni ha destacat l'àmplia varietat d'activitats a bord del creuer. Heu anat mai de creuer, vosaltres?
Sí, jo sí, jo sí.
Jo no, jo mai.
Per què és aquesta contundència? Sí,
Sí, em va, com si fos el més normal del món.
Jo tampoc.
I, Pol, a tu t'ho va agradar o què?
No ho sé, jo ja...
No ho sé.
Jo tampoc. Fa tants anys que no hi vaig,
clar,
però ja és un tema ja personal. O
sigui, a veure, amb molts anys no pot ser, perquè tens pocs.
No, però quan he tingut poder de decisió, no hi he anat.
Clar.
Per tema de contaminació i tal, no em mola, això.
Molt bé.
Aquí has estat. Tio de su tiempo, molt bé. Doncs, no, a mi, jo vaig anar i a mi em va semblar a un creuer i em va semblar horrorós.
Al bar,
sí? Jo a les dues hores... Jo a les dues hores ja deia... Què és això? Estava com... No.
Vas veure aquells espectacles Cirque du Soleil que munten?
Horrorós tot.
Però està molt bé, eh?
Escolta,
bé, això va semblar el matrimoni aquest.
El meu era cutre.
Zumba, així.
Sí, clar, mira.
Zumba.
De fet, com us deia, en una entrevista en un mitjà, el matrimoni ha dit que hi ha moltes activitats, no?, a bord del creuer. De fet, diuen i es pregunten, on més, i atenció a això, on més pots anar a sopar, a veure un espectacle i alhora ballar? En un creuer.
Clar,
com
és
ho fas, això?
Home,
segurament a algun altre lloc.
Hem dit sopar, ballar i què més?
Veure un espectacle.
A veure, se m'acudeixen uns quants llocs.
Jo també.
Posen emoció.
Sí, només diré una paraula.
Va, aviam.
Qui vulgui billar, que pilli. Cangrejo.
Cangrejo loco?
Això és un tema de generació, que no ho entenc.
No.
De generació.
Llavors, com deien, ells es pregunten on més pots anar a sopar, a veure un espectacle i alhora ballar? I a més afegeixen que el creuet tots són comoditats, perquè al llarg del dia tens moltes activitats per fer, tot assegurant, i atenció a la declaració, que viure en un creuer és molt més barat que allotjar-se en una residència de gent
gran. Això sí que m'ho crec.
Són temes econòmics, eh?
Clar, però
això sí que m'ho crec.
Si surt més barat,
clar, mira milles. I és el que diuen, per tant, els hi surt molt més a compte invertir diners en això, que en una residència també deuen ser més feliços allà, A més, el matrimoni també ha bromejat amb que els és impossible tornar a terra perquè, clar, ja no recorden com fer un llit o caminar en terra... Tampoc recorden cuinar, diuen, perquè clar, allà els hi fan tot. Ells ho tenen molt clar i diuen que viure en un creuer s'ha convertit en el seu gran estil de vida i no tenen cap mena d'intenció de tornar a terra. Però... ells volen ja estan jubilats, volen acabar la seva vida al mar.
Jo li veig un tema científic aquí, és a dir, quant de temps ha de passar perquè t'adecuis a aquest vaivent, no? Perquè quan arribis a terra diguis...
Jo crec que ja estan adaptats.
Clar, no?
Sí. Gairebé portaran 500 dies.
També veig un tema d'estadística, perquè si la gran majoria de parelles es divorcia després de tornar de vacances, aquesta gent ho té fumut, eh?
Per això.
Tot i ser jubilats, quan arribin, veuràs...
Llavors, com us deia, dit i fet, perquè les properes setmanes la parella visitarà l'illa de Hawaii i encara els hi quedaran 8 mesos més de viatge per davant. En total, ho dèiem abans, viatjaran uns 500 dies. I no patiu, perquè quan tornin ja han dit que agafaran de nou un creuer per navegar un any més. Per tant, de moment, no hi ha intenció de tornar a casa. Només em queda per dir, visca aquest matrimoni i jo de gran vull ser com ells.
Sí, és
tenir
així.
Les coses tan clares.
Pim-pam.
I tant que sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, va. I avui la notícia musical sona així.
Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría
Los del
Macarena.
Los del Río.
Sona, no? Aquesta cançó la situem en el mapa.
Clàssic. Sí.
De qui és?
Los del Río.
Ah, val, no us havia escoltat. Doncs, efectivament, el que acabem d'escoltar és Macarena, del duet musical Los del Río, un single, per cert, que acaba de complir 30 anys de vida.
30 anys, ja.
30 anys de vida, 3 dècades, i que en només uns mesos serà l'eix, serà l'argument d'una nova docusèrie musical de Movistar Plus. Què us sembla, això? M'agrada molt,
Jo crec que es fan documentals ja de tot, per sobre de les
nostres. Ara hi ha una nova moda de documentals musicals.
Sí?
En David Bisbal en treu un, ara, també.
Aquestes docusèries de Movistar són fantàstiques.
Un dia es farà un documental sobre com fer documentals.
També ho explicarem.
Si és de Movistar, estarà bé.
També.
A mi m'agrada.
Llavors, en aquest cas, la docusèrie estarà protagonitzada, com no podia ser d'una altra manera, per Los del Río, Antonio Romero i Rafael Ruiz.
Estan grans, eh?
I farà un repàs de la història de la cançó, de com aquesta s'ha convertit en un èxit mundial, i també parlarà d'aquestes 3 dècades de tanta música i èxits per part de Los del Río. Una sèrie que, com dèiem, estarà disponible a Movistar Plus durant el proper trimestre del 2024. Per tant, seguirem molt pendents de de la data oficial de l'estrena. De moment, si voleu, i tenim temps, sí, sí, acabarem amb la Macarena avui.
Sí, i tant, i tant. Ara en Rafa et deia, sí, però... estan grans, i reia jo, perquè, clar, si fa 30 anys, ja eren grans.
Ja eren grans.
Imagina't. No,
és que, vaig veure l'altre dia una fotografia i vas dir, aquesta gent, ostres, està gran.
Sí, sí, sí. Sí,
una cosa, jo espero que aquesta docu-sèrie inclogui un capítol només per analitzar la lletra de la cançó, que si l'agafeu, la tenim tots com molt, no li fem cas,
sí, sí,
però
sí, sí,
si l'agafes... És molt xunga la lletra de la cançó.
Macarena tiene un novio que se llama.
Sí.
Que se llama. I en la jura de bandera del muchacho... Sí, sí, bueno, en fin, que passen moltes coses en aquesta
cançó. Compte en parlar de jura de bandera del muchacho, que aquest cap de setmana una muchacha també ha fet jura de bandera.
Hem tingut, en fi...
Compte amb això.
La tercera part serà Leonor.
Leonor, et convido a que et posis aquí, amb aquest raconet de l'estudi.
Què vols que faci?
Ballar la Macarena.
Et posis de peu.
A ballar la Macarena.
Sí, no sé. Cara mirant al carrer.
Jo no tinc sentit del ritme.
Sí, sí, però ni del ridícul.
Del ridícul més, tot i que no ho sembli.
I li ensenyis a la gent del carrer com balles la Macarena, va.
I am not trying to do that.
When I dance, they call me Macarena, and the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org.